Cugat Mèdia. Són les 9.
Bon dia, és dimarts 27 de febrer de 2024. Us parla Sergio Morales. Això és l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Avui l'esport santcugatenc té l'agenda marcada en vermell perquè la ciutat es vesteix de gala aquest dimarts a 8:15 del vespre al Teatre Auditori amb la 23a edició dels Premis Esport en Marxa organitzats per aquesta casa, per Cugat Mèdia. 36 finalistes opten a guanyar les 10 categories existents i amb l'esport inclusiu i adaptat com a temàtica central. La gala es podrà seguir en directe a cugat.cat, a YouTube i en diferit l'endemà a la xarxa Més. L'acte està obert a tothom i és amb ventana de lliure. Els Premis Esport en Marxa compten amb la col·laboració principal de l'Hospital Universitari General de Catalunya, juntament amb el CAR Sant Cugat, l'Ajuntament, HP, GPU i el Tot Sant Cugat. L'esport inclusiu i adaptat és l'eix central de la gala, amb una taula rodona amb la participació de 4 esportistes amb diversitat funcional que han arribat a l'elit de l'esport, com Isidre Esteve, Carla Casals, Dani Nafria i Núria Marquès. El grup de música Árboles Amarillos, integrat únicament per persones amb diversitat funcional, amenitzarà l'acte amb 2 actuacions. Nafria, per cert, és l'ambaixador d'aquesta edició dels Premis Esport en Marxa. Enguany, el jurat dels Premis està integrat per Carme Reverte i Joan Garcia, els 2 de Cugat Mèdia, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, Rosa Oliver, responsable de premsa del CAR Sant Cugat, Rafael Bagot, periodista esportiu de TV3, i el periodista del Tot Sant Cugat, Nielo Ballart. Els guardons reconeixen 10 categories. El jurat valora 50 de propostes. A 3bdobles.cugat.cat trobareu el llistat amb els 36 finalistes. El Consell de Joves 12-17 ha realitzat una enquesta entre 844 persones nascudes entre 2006 i 2011 per avaluar l'estat de salut de la llengua en aquest segment de la població. Dels enquestats, el 57% diu sentir-se còmode a l'hora de parlar la llengua, mentre que un 17% se sent relaxat. Només un 27% no se sent còmode emprenent el català, una llengua que es fa especialment forta als centres educatius però que no té prou presència en el consum cultural del jovent. Núria Fernández és la regidora de Política Lingüística.
El que sí que ens preocupa molt aquí a Sant Cugat, com a tot arreu del país, és el valor social del català en els joves. Que aquí sí que, degut a el que heu vist, no? a la música, als audiovisuals, a les xarxes socials, tot l'ús de les xarxes socials, doncs, la llengua no, prioritària no és el català, ni molt menys. Aquí hem de fer feina, molta feina.
Dels joves enquestats, el 52% té el català com a llengua materna, el 39% el castellà i la resta alguna altra llengua. Gairebé tots els participants del qüestionari usen la llengua a l'escola o a l'institut i més de la meitat parla en català a casa i amb els amics. En canvi, a les activitats extraescolars, l'ús de la llengua cau per sota de la meitat d'enquestats, igual que en els comerços o en els grups de WhatsApp. L'enquesta també pregunta en quina llengua pensen els joves de Sant Cugat. Hi ha un empat, el 42% pensa en català i un altre 42% en castellà, la resta en alguna altra llengua. Preguntat sobre l'acceptació social d'emprar el català, el 81% assegura que mai no ha rebut crítiques per usar la llengua.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Amnistia Internacional considera que al darrer ple municipal de Sant Cugat alguns regidors van fer declaracions que difonen imatges negatives sobre la immigració que poden contribuir a un clima d'hostilitat cap a certs col·lectius i a la vulneració dels seus drets humans. En una carta adreçada a tots els regidors, l'entitat apunta que les autoritats tenen l'obligació de no estendre discursos discriminatoris contra individus o col·lectius. És una valoració de l'associació que arriba després del debat plenari plenari sobre immigració, on els grups municipals van contraposar els seus posicionaments. Sentim la responsable de Relacions Institucionals de l'entitat, Júlia Pérez Català.
El que vam escoltar al ple és afirmacions com arribada massiva de migrants, volum desproporcionat i ingestionable, fluxos ingents i desproporcionats de migració, que tot aquest vocabulari, aquest imaginari, al final, doncs, un discurs discriminatori que el que fa és estigmatitzar un col·lectiu, utilitzant com un vocabulari que el que fa és augmentar els prejudicis cap a col·lectius i individus.
En tot cas, ha subratllat que la carta que l'associació ha fet arribar als regidors no té res a veure amb la moció de Junts, sinó amb els discursos que es van fer durant els debats. No és el primer cop que Amnistia Internacional envia una carta d'aquestes característiques a un ajuntament. Anteriorment ja ho havia fet amb els consistoris de Ripoll i de Badalona.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'edat ideal perquè els infants accedeixin al seu primer mòbil, l'ús dels dispositius electrònics als centres escolars o definir una estratègia conjunta amb les famílies per endarrerir l'edat d'accés als telèfons intel·ligents. Són algunes de les incògnites que es plantegen en una enquesta que s'ha posat en circulació per a les famílies dels centres escolars de Sant Cugat. Està impulsada per la plataforma Reconecta't a través de les AFA i té l'objectiu de tenir una diagnosi sobre l'ús d'aquests aparells a la canalla i als adolescents i dissenyar i establir accions al respecte. L'enquesta es pot respondre fins al 10 de març. I més qüestions, pas endavant perquè sigui una realitat la passarel·la per a bicicletes i vianants que connectarà Volpelleres amb Can Sant Joan. L'àrea metropolitana de Barcelona ha obert el concurs de projectes per tirar endavant aquesta iniciativa. L'avantprojecte de la qual va rebre el vistiplau de l'Ajuntament el març de 2021. Tant la licitació com les obres aniran a càrrec de l'AMB. Fa 3 anys, per cert, el pressupost previst era de 2,5 milions d'euros. I un últim apunt. A Sant Cugat s'han detectat 90 casos confirmats de la malaltia bacteriana coneguda com a tos farina, repartits en 12 escoles des de l'1 de gener d'enguany. Segons explica Cugat Mèdia, la cap del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Oriental, Maria Rosa Sala, tots han sigut casos lleus gràcies a la bona cobertura de la vacunació. Sala explica que els brots mai són només a les escoles.
Quan sí que en detectem amb escoles, clar, com que hi ha altres de la mateixa edat que poden estar en risc, doncs s'informa a l'escola que allà hi ha algun cas de tos ferina i que si tenen presenten símptomes, doncs que vagin al metge i tal, no? I per això, per fer això nosaltres, doncs, quan s'agrupen uns casos en una escola, diem que hi ha un brot en una escola. Però mai és una cosa aïllada.
Malgrat la vacunació, s'ha produït aquest brot després d'anys sense casos gràcies a les mesures de protecció contra la Covid. Maria Rosa Sala explica que s'ha detectat que la vacuna actual contra la tos farina perd efectivitat al cap dels anys.
A mesura que passen els anys, es va perdent la immunitat. I la vacuna és menys efectiva. Llavors, ara per això tenia molta canalla amb edat escolaritzada, sobretot entre 10 i 14 anys, per exemple. Però sí que s'ha vist que aquests tenen símptomes molt més lleus. Però igualment poden transmetre la malaltia. El que sí, n'hi ha un que no estigués vacunat, òbviament passa el mateix, però a més ell està en més risc perquè pot tenir símptomes més greus encara.
La tos farina és una malaltia respiratòria bacteriana que es caracteritza per una tos persistent i mocs, però sense febre. Acostumava a ser una malaltia típica de la primavera i l'estiu, i en canvi aquest cop ha arribat a l'hivern. Des del Servei de Vigilància Epidemiològica no saben si és un any puntual o hi ha un canvi de tendència provocat per les altes temperatures invernals. I fins aquí la informació. Recordeu que tot plegat ho trobareu ampliat i amb actualització constant a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Els sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
23a edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a 7:45 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat i hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Árboles Amarillos. Bang, bang, bang. Els Premis Esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a 7:45 del vespre al Teatre Auditori. Cugat Mèdia amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Oh,
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 27 de febrer de 2024. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia. La tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar a través de la ràdio, la FM, la ràdio analògica, la de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, ara en directe a través de www.cugat.cat o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, a l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Quim Castelló, veí de Vall d'Oreix i president de l'Associació de Veïns de la Serreta. Molt bon dia.
Bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Juan Merino, veí i activista de la Floresta. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ficat en totes les associacions agudes i per haver. Un dia farem un llistat.
Ah, quan? Sí?
I m'has de dir a tot arreu on estàs, perquè jo ja m'he perdut.
Estàs perdut, vale. A vegades jo també perdo.
També et perds tu, no? Ai, teníem reunió avui d'això.
Avui tens Vall d'Oreig, Mirasol...
I la Floresta.
Mira, menys centre, veus? Avui tenim representats els barris.
Avui pràcticament... Bueno, no, és que no tornaré a la Floresta. Avui ja me quedo aquí a Sant Cugat.
Avui en Palma.
Quan surti d'aquí ja tinc la taula de Casals de Sant Cugat. Uh-huh. I luego després tinc que tornar con la Carme aquí una altra vegada. Vull dir,
depèn del que diguis, igual no et deixen sortir.
Ah, sí, també.
Vinc en plan terrorista, imagina't.
Fixeu-vos el que ha dit, que hi ha el subconscient. El Juan ha dit, avui em quedo a Sant Cugat. Vinc de la Floresta i em quedo a Sant Cugat.
Ja, sí, sí, sí.
Oi? No, ja està. Com són els de la Floresta? Com són els de la Floresta?
Bueno.
Molt bé. Doncs vinga. Avui, mira, vull parlar d'un fet que diríem que és molt ciutadà, que és per els mercats municipals. Vull parlar dels mercats municipals de Sant Cugat, perquè l'última notícia que hem conegut és el tancament de les parades La Peixateria i el restaurant Japo, gestionades per Peix a Gogo, del Mercat Vell, d'aquí de la plaça de Sant Pere, d'aquí del centre. Això ha fet que a hores d'ara només es manté obert l'Ametller Origen, que ocupa, que ho va morir fa molt poquet, que ocupa el 50% de l'espai, i una fleca, un forn de pa, que està gestionat per un dels socis de Gourmets de Sant Cugat, que és la concessionària del Mercat Vell. De fet, hem parlat amb ells, a Cugat Mèdia, hem parlat amb Gourmets Sant Cugat, i ens han dit que el que volen fer, aprofitant, diríem, la marxa dels dos negocis de Peix a Gogó, és tornar a l'origen amb el qual es va reobrir el Mercat Vell el 2015, és a dir, amb el concepte aquest de mercat de venda i de degustació, perquè havia passat que s'havia quedat només el de degustació i pràcticament no hi havia mercat de venda fins que va aparèixer Ametller Origen, i això és el que va generar també moltes friccions, entre d'altres motius, amb el propietari de Peix a Gogó, perquè precisament ell deia que això no era un supermercat, que això era un supermercat, per tant no podien estar dins d'un mercat municipal, etc. Això coincideix, aquest fet coincideix precisament amb la situació precària del mercat de Vullpelleres, pels que hi hagin anat, que no aconsegueix arrencar, hi ha molt poques parades obertes, es fan tots els esforços possibles, però no acaba d'arrencar. I diria, però això també ens ho dirà la Montse, com a veïna d'allà, que l'únic que funciona bé és el mercat de Mirasol i el de Torreblanca, que em sembla que aquests, més o menys, tenen la majoria parades obertes i funciona amb certa solvència. Per tant, us volia preguntar una miqueta si sou compradors habituals del mercat, a quins aneu i què penseu, si tenen futur o no, tal com estan concebuts, o això, com es va fer amb el Mercat Vell, que es va intentar donar-li una volta per revitalitzar-lo. Va, Montse, que em sembla que tu ets usuari del mercat, oi, de Mirasol?
Bueno, jo sí, jo, Mirasol, fa ja uns anys no teníem res, tot havíem de vindre a Sant Cugat, i un bon dia doncs, ens va aparèixer aquest centre comercial, i sortosament combina bé mercat i supermercat. I la veritat, com que per arribar al supermercat has de passar pel mercat, pues fa servir tot, la veritat. I sempre està ple, hi ha vida i té activitat. Fa goig de veure-ho. Sí que és veritat que quan passes per Vullpelleres, el mercat ja queda independentment del supermercat. I quan passes pel mercat, pues, fa pena i sap greu per l'esforç de les persones que estan allà, perquè obrir una persiana costa molt. Mm-hmm. I estar allà tot el dia és molt dur. Com millorar les coses? No ho sé, és que la vida ha canviat molt. La gent, els hàbits, la manera de comprar, molta gent compra també per internet, vull dir, han canviat tot tant que, clar, les coses tradicionals són maques, però a vegades ja són insostenibles. No ho sé. Aquí vam fer l'invent d'això de degustació, que vaig trobar com molt innovador, funciona en molts llocs, i al principi sembla que va tindre molt d'èxit, però bueno, la pandèmia va fer molt mal, i a veure si ara recupera, perquè és un lloc preciós, la veritat, és un lloc preciós i val la pena. Ara, no sé quanta gent viu al voltant, com usuària d'aquest mercat avui dia, però sí que la gent que viu, com que és peatonal, sí que conserva l'essència de poder anar a comprar la senyora amb el cistell i anar a casa sense anar amb cotxe, no? Però quantes dones ara hi ha, homes, que puguin anar a comprar cada dia amb el cistell com abans? És que ha canviat molt tot.
Aquest és un tema important a parlar.
Sí, sí. Doncs bé, parla.
Vinga, Quim.
Estava escoltant detingudament i estava apuntant el tema del ametller origen, el gourmet, tot això s'ho estan menjant les grans superfícies. Només crec, i perdoneu, que tu has apuntat això del cotxe, del carret i tal. Quins són els negocis que funcionen realment bé? Has parlat de lo que és el mercat de Mirasol, que tu pots arribar amb el cotxe, aparcar fantàsticament, carregar, pum, 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 pum. Per exemple, Carrefour, Torreblanca, tens l'aparcament allà davant. Els habitants de qualsevol indret, que és l'important, volen arribar a la cuina amb el cotxe. I tots els negocis que faciliten aquesta possibilitat, que no té aquest mercat, ja inclús abans, quan el van reconstruir, que diuen, oi, que mono que ha quedat i tot això, ha anat fracassant. Per què? Pues perquè es té que nutrir de la gent que està a prop, de la gent que ha d'anar a peu, perquè amb en cotxe allà, impossible. Impossible, no sé que el deixis per aquests indrets aquí baix.
Quatre cantons, sempre parlant del, com l'aparcament de Quatre Cantons, sí, que és el seu aparcament.
Però, aviam...
Sí, sí, fa pujada, sí, sí, fa pujada.
Fa pujada i després fa baixada.
L'endavallada, la pujada és molt endavallada.
Ja heu vist, per exemple, la naranjeta de la Montse Llunyell ha tancat. Pues, perquè se la traspassava, i som coneguts i hem estat al mateix partit durant molt de temps, quan el partit era autèntic. Sí. I no hi he dit res. I ella deia, Quim, és que em venen aquí i un, pues, home, és que aquest carrer fa molta baixada. Com puc posar la... Tota una sèrie d'inconvenients que avui per avui els de peu o els usuaris no estem acostumats a això. I per què? Pues, llavors, s'estan menjant aquests indrets, aquest mercat pues, possiblement acabarà sent pues, un museu o jo què sé, perquè realment ja és maco i no vull dir un disbarat, és maco de tal. Però, què? En Matlleu Origen ara ens han encascat un
a
Valldoreix, que és un mamotret allà al mig. Valldoreix no necessitem això.
No, però hi vindran més.
Soc usuari. Jo he estat de regidor o vocal, digue-li com vulguis, a Valldoreix durant 8 anys i tenim un mercadet no sedentari que funciona de meravella, que ve gent de... I què passa? Mal aparcats, pot aparcar tothom per allà. I a més, tens el tren al costat. I això facilita molt els usuaris.
Sí.
Ens hi posem? Sí. Com ens hi posem?
Mira, el que tu has dit ara, jo estava pensant que, clar, hi ha que tindre en compte una cosa i és la gent que viu ara en el centre de Sant Cugat. I la gent que utilitzava el que era el Mercat Vell era la gent gran ja. O sigui, la gent gran que quedava aquí, que tota, i aquesta gent està marxant tota perquè per l'edat, no? Doncs el que hi ha són més joventut. La joventut no està per los mercats tradicionals ni res d'això. Està més per posar això que deia, o sigui, el que s'havia posat, paradeta i degustació, que jo estic totalment en contra. O sigui, això sembla que és per a vist només, o sigui, no és per una situació que a mi no m'agrada, perquè jo soy partidari de los mercats tradicionals, no? Ja sabem que la situació com està, que si no poses com a Mirasol o a Torreblanca, que poses al costat, perquè hi ha molts que han posat així ja, un supermercat gran no té sortida a les paradetes. Se van perdent tot. És veritat que el de Valduret, ese Valduret, la floresta va tothom a comprar allà el dissabte.
Home, per favor,
és una passada.
Per favor,
és una passada.
Un respecte,
és una passada. I ara posaran 3 o 4, perquè ara desembarca el Sorle, desembarca el no sé què, el Lid també, allà en Valduret.
No té tanta capacitat Valduret
per fer
tot això,
Però aquí, lo que tu havia...
Jo no vull entrar en això,
Sí, lo que tu t'havia dit... O sea, jo penso que és que també és que buidar, o sea, el centre s'està buidant ja de gent, la gent tradicional, la gent gran, i la joventut no està per los mercats tradicionals. El mercat de pagès, i això li fa gràcia, i van al mercat de pagès, això. Doncs, el que tu deies, jo estava pensant quan estava parlant, ostres, això, lo bé que queda per a un centre cultural aquí, con la necessitat que està Sant Cugat de centres culturals.
Ara que hem tancat el Maristany.
No, i abans també, perquè això és un edifici idònia per a aquestes coses.
Sí, home, clar que sí.
Perquè la gent, bueno, i tenen, en tot cas, se van a Torreblanca a comprar, no sé, o digo a Torreblanca, bueno, a la Rambla del Celler.
A veure, Joan, perdona, heu anat al Carrefour?
Sí.
El Carrefour és...
El centre comercial.
El centre comercial del Carrefour és acollonant, i perdoneu la
cosa. Sí, sí.
Arribes amb el cotxe, Sí. Tens la part de fora, que tens aquella degustació de peix, que és un peix que ja quan passes per allà ja t'iba, etc. Però què és el que té? Té un pàrquing de lo millor.
Enorme.
De lo millor. Arribes i rares vegades... No, jo sempre he pogut aparcar. Primera o segona planta.
Sí.
I això, doncs, facilita. I què és la gent jove que tu deies, Joan? Arriben, cotxe allà, ja. Pugen, carro, carregar carro, bum, bum, arribar baix i tal. I,
és que deixen el carro, lo posen al cotxe i pugen a dalt i se van a fer la cerveseta allà. Sí, perquè tenen de tot allà dalt.
El mercat aquest, jo crec que tu, que ets un visionari, acabarà sent un centre cultural.
Jo posats a dir, doncs podria ser el Museu Etnològic de Sant Cugat, que ens fa falta, no? Perquè les arrels de Sant Cugat són agrícoles i estaria bé tenir un museu etnològic.
Sí, sí.
Però a banda d'això, jo ara fa un any ja, ben vora, jo he vist que mira sol, a 10 minuts caminant de l'estació, i ara... Sempre havia anat en cotxe, perquè sempre havia anat en cotxe a comprar, i carregava, i comprava un cop a la setmana, perquè encara tenia el costum de quan treballava i no tenia temps. Però ara, que estic activa com el Joan, que tot el dia estic a tot arreu, però m'he posat la disciplina d'anar caminant. Em vaig comprar un carro i vaig caminant. Tinc que comprar 3 cops a la setmana, vaig a comprar. Però només... compro el del carro, vaig, camino i torno, i gaudeixo del barri,
és
i de tindre
una
bon activitat. Lloc a prop, i no cal anar sempre en cotxe a tot arreu.
No,
la meva companya, o sigui, ara com que ha tancat el Mercadona del carrer Valdoreig, que és el que tenia més a prop...
Bueno, però ja n'hi ha un altre.
Sí. Sí, bueno, ara obrirà el Sorli.
Ara obrirà el Sorli, encara no.
No, però hi ha qüestió, vull dir això, perquè nosaltres anàvem allà a Mirasol, fa temps que anaven, i en cotxe, jo quan tenia el cotxe anava allà també a comprar, perquè m'agradava, perquè pujava i t'estaves allà, te posava allà la terrasseta aquella, te tomava també una cervesa després de fer aquestes coses, i està bé, però això, bueno, després la gent la té un altre costo, que ara ja poden demanar que lo portin a casa, no?
Sí.
I això, però és molt interessant lo que dius tu, de que caminar con el carrito caminant, ese problema lo tenen a la floresta que no tenen...
Puc fer una pregunta parida? Què passaria... si arregléssim, recordes, el Gabriel Ferrater, que l'altre dia, jo sóc usuari d'allà, i me'l vaig estar mirant i dic, ben arreglat, penso que no hi és menester fer una altra biblioteca central.
Sí.
I fer una biblioteca aquí, a més és un indret...
Però jo estic d'acord amb el que deia ella, perquè l'altre dia, què va ser, el Pedrós?
El Rogeli.
El Rogeli Pedró va dir...
Va oferir de fer un museu d'agricultura.
Totes les peces que té, que 1000 i pico de peces que té a la seva casa, que ha recollit d'aquí de Sant Cugat, del Boter, no? La del Boter, i de més gent que l'ha donat de quan Sant Cugat eren vinyes, tot això, no? Això sí que és molt bonic. És el que dius tu.
No, i després lligaríem amb tots a la penya de la festa de Sant Antoni.
Exactament, o sigui, això seria molt bonic.
I tot això ho estan voluntàriament guardant, però arribarà un dia que el Rogeli Pedrós, que ja també és de la nostra quinta, qui agafarà el relleu d'això?
Per això l'altre dia la deia, diu, no, és que jo l'ho dono. Ostres, que això és molt interessant.
Bueno, ja fa temps que quan van comprar la Torre Negra, hi ha gent que ho diem, la Torre Negra, però allò sembla la Torre Bonica, perquè allò és la torre, és la joia de la corona, que no... Escolta, la van comprar, la pots visitar, però no la pots visitar perquè s'ha de restaurar. Llavors, què han comprat allà?
Sí.
i les pedres. 50% de Valldoreix i 50% de Sant Cugat.
Però ja també...
Jo penso que els polítics, i m'incloc encara polític inactiu, hem d'estar al carrer. Hem d'estar al carrer i copsar l'opinió de la gent propera o estranya. Però estar al carrer. Si no t'estàs al carrer, no te n'enteres de les coses. I fer les coses amb racionalitat. No? A mi, ara fem allò. Tenim un dèficit. Bueno, però és igual. Però ara invertim cap aquí i cap allà. Racionalitat. Sí.
Però, mira, lo de Torrenegra, l'altre dia que va haver el debat aquí a la tertúlia de Torrenegra, que jo li vaig trucar al saber, al Rubén, li vaig dir que jo he anat allà a treballar de cambrer, a fer events allà de casorio i coses d'aquesta. El terreny aquell que hi ha, el que deia el Toni Ramon, que diu, oi, nosaltres volem una fira. Ostres, pues allí podria anar, és un terreny molt maco, això, se podria aprofitar per fer coses d'aquestes. Mare
de Déu, si tenim el que...
Se podria aprofitar, l'únic problema que hi ha és que hi ha que parlar amb els amos de la finca perquè ha que obrir el caminet aquest, que aquest caminet és privat, si no, hi ha que donar una volta impressionant, no? Però això seria... Torrenegra se podia utilitzar per moltes coses, també.
Bueno.
Està sobre la taula. Ara, aquest any, segurament, com a molt, l'Ajuntament planificarà. És a dir, farà plans d'aquests perquè no hi ha diners per fer res més.
I dintre de 3 anys,
ja decidiran l'any que ve.
L'últim any començaran a fer les coses.
Bueno.
No, 3 mesos abans de les eleccions.
Sí, començarà a fer les coses. No,
el cas, no siguis dolent, home, no siguis dolent.
El cas que és que les que tenim, que estan aprovades ja, que venen del mandat anterior, encara no han començat, perquè jo estic esperant que encara comenci el camí escolar de la Floresta, tota la reforma aquella, que ja tenia que haver començat
però,
això.
Però tot el dels mandats anteriors està prohibit.
Però ja. Això està molt malament.
Molt malament.
Mani qui mani, perquè ens perjudiquen els sí, però... ciutadans.
Sí, però aquí el problema que tenia és que sempre han manat els que estan ara.
No, perdona.
Sí, menys
perdona, això que ha fet ell, el que està prohibit,
Montserrat.
Jo ho hem viscut ara.
Sempre.
I m'ha semblat malament.
Sí.
M'ha semblat malament. No pot ser, perquè nosaltres la piscina de Mirasol la vam parar. I ara tornem, i sembla ser que ara sí.
Ara sí,
I escolta, no pot ser que el que tenia anunciat molt engegat ara venen uns altres i perquè som diferents, no. A veure, era bo pel poble o no era bo pel poble? Estava pressupostat? Doncs pues fem-ho.
Això
és fer país, és fer ciutat. L'altre és fer partit polític.
Montserrat.
Sí. I això partit parteix, saps? Me parte.
Montserrat, quan diuen i parlo de Valldoreix, és que jo m'estimo Valldoreix i estan negant coses al ple que són a favor de Valldoreix, dic, vosaltres, què estimeu Valldoreix? Res. Aquí, doncs, bueno, doncs, què heu agafat? Va, deixem-ho córrer.
Sí, no parlem d'això. Sí. Jo no vull parlar de política.
Sí, perquè la política de Valldoreix està una mica complicada. Tenir el govern en minoria...
Però no és en minoria. També estava el Puig en minoria. El que passa que tenia el senyor de Ciudadanos que m'abstengo. No? No, però aquí, n'hi ha uns que estan resaviats, perquè jo ja he estat amb ells, sempre hem manat, i ara resulta que més tenen la mano que mece la cuna, dient el que tenen que fer i el que no tenen que fer, i llavors estan anant contra els interessos de Valldoreix, contra els seus propis interessos.
Bueno,
deixem-ho córrer.
Un altre dia parlarem de la política de Valldoreix.
Quan vulguis, et puc portar tota la colla.
A veure... Hem acabat parlant de temes culturals, no? I aprofito...
Molt bé.
Amb l'excepció de Valldoreix. Estàvem parlant de temes culturals, de què fem amb Torrenegra, etcètera, com a lloc històric, etcètera. Doncs parlem de la Creu de Terme.
Què fem amb la Creu?
Sí. Què fem amb la Creu de Terme? Fa un... El ple del mes de gener, en un dels precs, no recordo quin partit, li va preguntar a la Núria Escamilla quines novetats, si hi havia alguna novetat amb la Creu de Terme, perquè recordem que es va trencar el juny del 21.
Sí. La van trencar.
La van trencar, sí, correcte.
Fa 3 anys,
eh? Sí, ara farà 3 anys. 2.5, per ser precisos. I la resposta de la Núria va dir, diu, la restauració que s'està fent en el Centre de Restauració de Béns i Mobles
de Valldoreix.
De Valldoreix. Doncs s'estava, que ja que pràcticament estava acabada, però que la Generalitat, com que és un bé protegit, diríem, demanava que, per evitar que pogués tornar a passar el que va passar, que s'hi va penjar una persona i va caure, doncs fer-hi una tanca perimetral. Tornar-la a posar al mateix lloc, però posar-hi una tanca perimetral. I que ara mateix, com que això ho havia pagat l'Ajuntament, no tenia diners per fer aquesta tanca. Per tant, quedava una miqueta sine die. Això ens ho van dir al gener. Però un mes després van anar a... Diguem, l'Ajuntament va visitar aquest centre de restauració de béns mobles, van veure l'estat de la Creu de Terme i els propis responsables del centre de restauració els hi van dir que el millor segurament seria no tornar a posar la creu original allà, davant de la porta del monestir, guardar-la al museu del monestir, al museu de Sant Cugat, just al costat, que allà estaria més ben protegida, i que es posés una rèplica de la creu de Terme en el lloc de la creu de Terme, i així no cal posar cap tanca perimetral, perquè si es trenca, doncs no passaria res greu.
És una molt bona idea.
Sí, és bona.
El Miguel Ángel, hi ha una rèplica i l'original, doncs, potser el tenen amagat. Mm. Evidentment, aquestes coses, aquests patrimonis, es tenen que desar.
Yep.
Evidentment, sí, que hi ha diversos pobles a l'indret de tota la península ibèrica que tenen coses de molt de valor i les tenen tancades amb aquelles reixes. Andalusia n'hi ha d'aquest tipus, no? Però sempre estan exposades a que hi hagi algun sombat que faci la bestiesa que va fer l'altre i llavors, pues, inclús que salti o que li foti, jo què sé. Llavors, la idea de que la vaig llegir, molt bona idea, de posar-la dintre del museu perquè la gent que va visitar el museu digui, mira, la Creu de Terme i tal, i posar una rèplica fora, ja tal, a tal puesto. Pues jo crec que és una molt, molt, molt bona idea. Que l'aplaudeixo.
Sí, jo estic d'acord amb això. O sigui, perquè,
gràcies, Juan.
Jo, perquè lo de la reja, lo que dius tu, qualsevol pot saltar també.
Sí, hombre, claro. Sí. Si quieres hacer daño, lo puedes hacer tú.
En lo que no estic d'acord, que se gaste 35.000 euros en fer una rèplica. No. A tu. No estic d'acord en absolut. Nos quedem sense creu termine fora.
No, la poses al museu.
No, la rèplica. Jo estic parlant de la rèplica.
No, però a l'original la poses al museu.
Sí, però la rèplica vale 35.000.
Bueno, doncs poses una placa i
no...
Amb una... I ja està.
Això és el que estic jo dient. O sigui, no... O sigui, jo no...
És que m'excito.
Ah, sí? És que lo de Valdoreix, ostres. Jo no estic d'acord en que se gasten 35.000 euros per això, perquè ara mateix tenen el cap de Volpallera que per 28.000 euros que val el pàrquing que Promusa no ha tornat, o sigui, la gent que aparca allí se quita los nanos de jugar al camp de futbol, no? Ostres, si 28.000 euros no paga un pàrquing perquè no n'hi ha calés, no te gastes ara 35.000 en la creu.
Joan, no em facis parlar. No em facis parlar.
Puc parlar jo ara?
Sí, home, sí.
Jo seré diferent. A veure, les creus de Terme, els monuments, totes les coses aquestes les hem de cuidar i evidentment, està molt bé que l'hagin restaurat i, evidentment, que la guardin en el lloc. Però avui dia, una creu de Terme no té cap sentit. El Terme ha canviat. A més, vaig estar llegint l'article i aquesta creu ha estat en diversos llocs de Sant Cugat. Sincerament, no cal que la posin. No cal que facin una rèplica. No fem el peripé. Sincerament. Tenim la peça, l'original, l'hem restaurada, doncs posem-la en un museu, que és on toca, i expliquem. Abans, Sant Cugat tenia el Terme, s'acabava aquí i aquí... Ei, perdona, que no era aquí, el seu punt. No. Estava a tal lloc. I punto. És que fa riure una miqueta. Volguem-nos agafar... És que, perdona, aferrar-nos tant a l'antiguitat, hem de conservar les coses, però la vida evoluciona, evolucionem també, i no ens gastem 35.000 euros. Sí. Per mi, és que... Què coi val 35.000 euros una rèplica? Jo no ho gasto, això, aquests diners.
No, poses una placa, com tu deia abans.
Una placa
no cal, no cal, perquè no era ni el punt.
I no era ni el punt.
No era ni el punt. Per tant, no fem tonteries,
Exacte, no.
Que els historiadors, com Domènec Miquel, ens vagin dient que facin les ressenyes. Això té molt de valor. Però és que si estem reinventant la història i ens enganyem...
Dius bé, Montserrat, dius bé.
Jo després que facin les rutes estes turístiques...
Que digui, aquí ve una creu, aquí ve la creu.
I acaba el claustre del monestir mirant allí la creu, al museu d'allà, doncs mira, aquesta és la creu que tenia que estar allà.
Clar, ja està.
Montserrat ha dit amb racionalitat, sí, senyora.
Home, clar, estar els diners així, d'aquesta manera, sincerament.
Però la foto va quedar bé, per això.
Sí.
Ara, el noi que la va...
La foto que va sortir...
A veure, i tot això, qui ho paga? Perdona, el noi o la persona que se la va carregar?
No, tu i jo i aquest senyor.
No, quina responsabilitat té?
De fet, hauria que pagar-la aquest senyor que l'ha trencat.
Clar que sí, jo no dic la rèplica, però la reparació l'hauria de pagar.
Sí, però clar, sí.
No, no, clar, clar, sí, sí, sí. Home. Sí, sí.
El van agafar?
Hauria de pagar-lo.
Sí,
perquè va anar a l'hospital, perquè es va trencar el braç.
Bueno, però si és insolvent ja poden...
Ja hi està, està.
Bueno, doncs pues que faci treball social.
Ai, Montserrat.
Home.
Cada dia m'agrades més, la veritat.
Home, la responsabilitat, és tot és de tots.
Responsabilitat. Ara parles de responsabilitat.
Clar que sí, hem de ser responsables del que fem.
Sí, senyora, tens raó. Però és que...
Clar, és que lo pague l'altre, lo pague l'altre. És que no hi ha... Els Reis Magos som els papes. Sí. I els que paguem som...
Parles de responsabilitat i és un tema cultural, també. Eh?
Clar.
Sí, és de passar una mica amb el cap que tenim sobre els ombros.
No, però la gent ha de saber que si fa alguna cosa mal fet, ha de pagar amb aquesta... Sí. Ha de col·laborar. Ha de col·laborar.
Home, estic d'acord amb tu, sí, senyora.
No, home, és que...
L'aplaudim?
No, que fa falta.
No,
no fa falta.
No fa falta. Però jo estic d'acord.
Sí, sí.
Jo no... Rèpliques, no. No, originalitat i en el museu.
Al museu i...
I aquí, pues, en aquestes esglaons, pues, és igual que qui s'inventi una altra cosa, posem una tarima
euros.
Perquè pugui haver un speaker, vinga. Algú que pugui parlar i fem una...
35.000 euros tenen per a pagar un sueldo equis.
Bueno, no entrem en altra matèria.
Sí, no traiem el tema.
Tu ja saps que em dones canxa
i
me lio volant.
Estan revolucionats, la veia. Pobre Albert, avui...
Lo de los shows dona per molt.
Lo bé que s'ho està passant, l'Albert, avui.
Home, i tant.
Sí.
A veure, ara sí que canviem completament de tema. Volia parlar de les vacunes, val? Perquè, a veure, sempre hi ha debats... crec, en el meu parer, segurament potser pel meu entorn, cada cop més residuals, però potser no, eh? Potser no existeixen els debats sobre la vacuna sí o vacuna o vacunes no, en especial amb els nens petits. I ho dic arran d'una notícia que tot just vam conèixer ahir. Van començar a sortir notícies que a Cerdanyola hi havia un brot de tosferina, que a Terrassa un altre brot de tosferina, i vam dir, ostres, ja s'han cogat, i vam trucar al Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Oriental, que està ubicat precisament a Sant Cugat, i vam preguntar, escolta, aquí hi ha hagut casos? I em van dir, sí, 90, en 12 escoles. I vaig dir, m'acaso amb nena. I no ho sabíem. Però, precisament, però em va dir, però tots lleus, ningú greu, i gràcies a que tothom estava vacunat. Pràcticament tothom. El problema és que, i el que em va explicar, és que aquesta vacuna amb el temps s'ha vist que perd efectivitat. Sí. És una vacuna que, i a més m'ho va explicar molt bé la Maria Rosa Sala, la cap d'aquest servei de vigilància, que primer, evidentment, no hi havia vacunes, es van començar a posar als anys 70 d'una manera no homogènia, als anys 80, quan la Generalitat es queda les competències de salut, ja es posa sistemàticament en els CAPs, i era una vacuna molt efectiva, però que produïa alguns efectes secundaris. I llavors es va decidir canviar per una altra vacuna que no tingués efectes secundaris, però que era una mica menys efectiva, i a més ara s'ha vist, amb el temps, que va perdent efectivitat. Però sí que, tot i que perd efectivitat, o sigui, el que fa és que la persona es pot contagiar i pot transmetre és una bactèria, en aquest cas no és un virus, és una bactèria.
La pertussis, la verdad.
Sí.
Però els casos són molt lleus i, per tant, no tenen la gravetat que tindrien si no estiguessin vacunats. I jo crec que això és un bon exemple, no?, de l'efectivitat de les vacunes, de la importància de les vacunes, etc. I crec que amb el Covid també vam tenir, i crec que ara, 4 anys després, tenim també una bona demostració. És a dir, ara gairebé ens n'hem oblidat gràcies a que una gran part de la població està vacunada. Però, en tot cas, sempre hi ha debats. Per tant,
sí, bueno, i mira, jo soy pro-vacunas. O sigui, jo sigo pro-vacuna, bueno, perquè va ser aquesta la cultura que m'han donat. Però des de petit jo tenia la tifoidees.
I la polio?
No,
i la polio?
Jo també.
Les vacunes de la polio?
No, jo no tinc la tifus, i vaig quedar, i bueno, i mira, perquè van portar la penicilina de Portugal, perquè jo era petit, jo tenia 9 anys o cosa així, no recordo, i bueno, i sempre, i allà al poble, vacuna. La meva família, de la gent, aquí, i jo he continuat, amb els meus fills i amb tot, i he continuat. I, bueno, jo ja sé, ara de gran ja sé, ja te'n sabentes, que, bueno, hi ha efectes secundaris que no totes, a les persones, no a totes, perquè hi ha algunes que tenen efectes secundaris i altres no. Per exemple, jo, a mi me l'han posat tot aquest Covid, que m'han posat tot, i no m'ha fet mai efecte. O sigui, vull dir que no... Digo, hòstia, però és que m'ha curat de veritat o què?
És que tu eres de bona raça.
És que ha passat el tifus. Xocala.
I això enforteix, això enforteix.
Sí, sí, jo sempre he dit... Escolta, que jo no he tingut mai enfermedad de cap classe. Jo sempre estic dient que és això de la piscina que me van posar. Jo no he tingut enfermedad. Mai. L'únic que he tingut en la meva vida ha sigut quan va sortir la ola aquesta del tenis, que el meu jefe va dir, ara vinc a jugar a tenis. I li van anar un dia a Barberà, que se me recordarà sempre. Havia niebla, i estava tot con una raqueta, dalt, que te veo, que no sabíem nada.
Quan havia boires al Vallès.
Sí, boira, sí. Ostres, i pues bueno, vaig pillar una media pulmonia i vaig estar una setmana escassa a casa. I ja està. No he passat res més en la meva vida.
És que tu ets de trinxera, tio.
Ens haurà de passar els anticossos, aquest home.
Sí, sí.
Que es reparteixi una miqueta.
Ara, bueno, la cosa és que sí, sí que això. Jo crec que és important. Jo crec que aquesta discrepància, aquestes qüestions, aquestes polèmiques que n'hi ha, que si te posen no sé què, te posen no sé què... Mira, saben tots que ja sempre hi ha un percentatge que no va bé per la pròpia constitució de la persona, però que a la llarga això nos beneficia a tots. Si no, no arribarien avui a tenir 83, 86, 90 anys, no? Estarien tots com abans, que se quedaven quan arribaven a los 60, si arribaven, no?
Al fons de les pensions aniria millor, eh?
Sí, clar, no, això ja...
Bueno, és
jo soc partidari, sobretot les criatures, que hay que protegir-la molt. Avui en dia no se sabe que hay que protegir-la, i si sí, la pot protegir una mica, ja és bastant.
Bueno, jo soc farmacèutica i, evidentment, a veure, els medicaments que tothom espera... La malaltia hi és i sempre hi serà, i tothom busca curar-la, no? Mm-hmm. Però el millor és prevenir-la. I la manera de prevenir malalties és infeccioses, mm-hmm. És amb la vacuna. I això va ser un gran descobriment que ens ha salvat moltes vides. Jo crec que és l'avanç farmacològic més important junt amb la penicilina, les vacunes. I després incideix sobretot amb la protecció dels menors. I ara empalmo amb la polio. Nosaltres de l'any 80 entrem en un sistema de vacunació a la Generalitat i hi ha un procés que es vacunen sistemàticament, entra dintre del servei de la públic i es vacuna tota la població. Però ja tenim malalts ara que tenen postpolio perquè en aquell moment no se'ls va vacunar abans. I encara ara ja la polio, que estem així a punt d'erradicar-la al món, només hem tingut 12 casos l'any passat, 6 a Pakistan i 6 a Afganistan. En el moment, ara, a hores d'ara, encara no tenim cap cas aquest any, però encara hi ha gent, encara hi ha nens que s'afecten de polio. I és bo erradicar-la. Només hem erradicat una malaltia, la verola. I la segona que tenim objectiu, i és una cosa que estem al Rotary molt implicats, és en la polio. Però la vacunació és dels medicaments més eficients, perquè medicaments que curin, tens els antibiòtics que treuen les infeccions, les vacunes que eviten les malalties infeccioses, i l'altre és pal·liatiu, perquè el de la pressió no te la baixen. A veure, te baixen la pressió, però no et curen la hipertensió.
No.
La diabetis, l'insulina, te regula el nivell de sucre, però no et cura la diabetis. O sigui, que estem limitats. És així de fàcil. Els que eviten, els que curen i els que alleugen els símptomes. Tots són necessaris, però la vacunació sí. A més, és un acte solidari, perquè la vacunació funciona quan més del 80% de la població està vacunada. Clar, evidentment, cada vegada s'ha de mirar. Les coses s'inventen, es proven, i no tothom li funciona igual. Doncs, bueno, hem de millorar-lo. Després hi ha la resposta individual. Cada vegada s'està veient, ara se sap més, que les dones metabolitzen diferent que els homes molts medicaments i moltes substàncies. La dona, per exemple, el fumar li afecta molt més a nivell cardiovascular que l'home, però molt més. Però això s'ha sabut ara que anem més amb la genètica, els metabolismes... Bueno, i s'està individualitzant els tractaments. Fixeu-vos que ara es fa la immunoteràpia, es fan medicaments específics per cada persona, perquè no som iguals. Pues les vacunes suposo que cada dia seran més acurades i evitarem més els efectes secundaris que ningú els vol. Però el concepte vacuna és que sí o sí és la manera de protegir-se.
Bueno, lo que deia l'Albert, o sigui, que s'ha vist el, con el Covid.
Home.
S'ha vist con el Covid. Al moment que se va empezar a vacunar, la cosa va empezar ja a baixar, baixar.
És l'única manera que tens.
I ara, que lo que ha hagut... bueno, ha hagut aquí una petita que s'ha engugat, però poca cosa, I sigue separat. Que ja estàs...
I si passa, és lleuger, eh?
Exacte.
Bueno, jo m'he quedat callat, cosa que a més vegades molt difícil, escoltant-te, Montserrat, perquè...
Sí, però perdona miqueta el micròfon.
Perdona, que dic que jo m'he quedat callat, cosa que a més difícil moltes vegades, però m'he quedat escoltant-te que el que has dit és dogma de fe.
Sí,
està claríssim. Has parlat de la polio. Jo em vaig salvar de la polio... allà al Paral·lel, on vivíem abans, al carrer Rocafort, me recordo que la meva mare, imagina't de què estic parlant, em portava que si els ganglis, que si no sé què, no sé quantos, es va posar un hàbit que si em curava. O sigui, mira del que estic parlant, eh?
Sí,
però
sí,
bueno,
sí.
Aquí estic. I per acabar de rematar això, que tot el que has dit ja no hi ha que afegir res més.
Sí, home,
penso que el meu metge de capçalera, el Jaume Jiménez Guirado, ara no fa gaire, em va dir, Quim, jo soc pro vacunes. Vacuna't, tens una edat, vacuna't, perquè no solament et pots alleujar tu, sinó tampoc pots enverinar els altres del costat.
Aquest
no?
És el problema.
Acte solidari.
Acte solidari, el que has dit tu, no? I tinc la vacuna de la grip i la vacuna de... I fins ara, i toco fusta, si és fusta això, o això d'aquí, això d'aquí, ni m'he refredat. Em cuido, evidentment. I ja per acabar, hi ha el que es diuen dosis de reforç.
Sí,
exacte. Sí, nosaltres estem vacunats, per exemple, els que fem jardí. Els que fem de jardí hem d'estar vacunats del tètanos.
Ah, sí?
Dic bé o no?
Sí, sí.
Una dosis de reforç cada equips temps, perquè tinc un conegut que amb un roser es va punxar i patataca. Escolti, vostè té tètanos. No sé si es va salvar o no es va salvar.
No, normalment no se salva.
No se salven, eh? O sigui, imagina't tu quina pijada. Llavors, tots aquests que no són pro vacuna, que surten cantants aquests que... Jo la vacuna i tot això, doncs pues escolta, tu que els bombin.
Bueno, tenint los casos...
Amb respecte, eh?
Quin, tenint los casos que han hagut con el Covid, gent que no s'ha volgut vacunar, però luego després han tingut que anar a la residència, ha anat a l'hospital perquè han agafat el Covid i han tingut molt problema. Diu, ostres, i això per què? Doncs, més gasto per la Seguretat Social.
Joan...
No sé com a dir-te, o sigui que hi ha coses... Costa, no vols, i encima...
No ho criticaré, cadascú pot fer un cap ensaio, però després que no emmerdin els altres.
Saps què passa?
Bueno,
s'ha d'invertir en educació i en formació. Però tothom té dret a escollir, però amb coneixement. I hem d'informar bé. I avui dia tenim el problema d'aquests influencers que diuen bestieses. Ara ja hi ha una normativa que no podran parlar, per exemple, del tema del tabac, perquè és que...
Del tabac.
Tenim ara el que en diem el fum digital. El fum digital, saps què són totes aquestes imatges al TikTok de gent com la Rosalia? La Rosalia va sortir l'últim dia amb una imatge del fumant. Tots aquests influencers, les companyies de tabaqueres, els hi paguen perquè surtin fumant.
Com que no poden... Ara
com que no poden fer anuncis.
No està regulat, no es pot fer,
i fan això.
A internet ja fora.
Aleshores, clar, aquests influencers són molt tòxics. Ara ja està prohibit, no poden ni parlar ni de medicaments, ni recomanar dietes, ni parlar del tema del tabac, perquè és que són nocius aquesta gent. I sempre hi ha indústries molt lucratives darrere de tot això. No és inofensiu. Totes les sèries de televisió que fan... El Marlí mateix, tot el dia veia cigarretes que no eren necessàries en aquella escena, però veia gent fumant, i és que és darrere...
El Marlí, sí, sí.
Bueno,
el Marlí i altres sèries,
Esa és la cultura que tenia, i que encara queda algunes cosetes per allà, ja continua.
Sí, però quan tu fas una sèrie ara,
sí,
tu pots evitar.
Sí,
pots
evitar
dir,
que
pots fer referència que se fumava, però no cal explícitament veure gent fumant.
És el mateix que l'alcohol. Moltes vegades quan veia la botella de whisky allà
tot el dia
a la taula,
bueno,
sempre que
sé... Bueno, no parlem de l'alcohol, tu? No parlem
bueno,
de l'alcohol.
Aquesta és una altra.
No parlem de l'alcohol,
perquè... Estrella Damm és un dels grans patrocinadors de la majoria de sèries.
Bueno... Claro.
Alcohol a tot arreu,
A veure, perdoneu. Una sèrie, entren a casa, agafen, pum, l'alcohol... Jo, bueno, jo no veig, eh? Però no entenc que a vegades quan veus dius, com puc arribar a casa i fotre'm un tanto de whisky, no sé, un got d'aigua, jo què sé, no sé, una horxata de xufa.
Un moment. Sí, sí, no, però escolta una cosa. Mira, jo he estat 50 anys en hosteleria. Ha sigut el meu ofici sempre. I és una cultura. És una cultura. Tu ja és socialment. O sigui que tu estàs, arriba i pum, veus. I jo arribava a casa i bevia, també. I deia, què necessitat tinc si et porto tot el dia en el bar i estic també en el bar? Perquè jo arribava a una toma d'aigua. No, no vull... Va, bé, vinga. I ja, pum, va.
Joan, una cosa és beure, una cosa és beure, sí. I l'altra és passar-se de ratlla.
Bueno, i és que hi ha molta gent que diu que no se passa de la ratlla i se passa. A veure si m'entenc. O sigui, sí. Si tu estàs una copa, dos copes, tres copes...
Jo ja ni t'explico.
No.
Jo em foto dues copes i vaig de tort tot el dia.
Hi ha que assumir les coses. Jo l'he fet, perquè era mi ofici. I era així. Jo ja no. Ara ja no l'he fet. Ja fa anys.
Així estàs, guapo, home.
Ja fa anys. I digues la veritat, ja que ets feliç, igual...
No, t'estic millor. No, és perquè el tabac va fer igual. El tabac va i pac. Así, sí. Jo ja dos paquets i algo més d'educat cada dia.
Montserrat, tens algú que faci segur, eh?
No, que cada faci el que tingui aquesta, que
fer. I aquestes coses, si ha anat al metge i si tomàs producte de res per treure la beguda ni el tabac. No, té que ser uno mentalment. Sí, diu, això no me va bé. Diu, s'ha acabat ja.
Albert, tu fumes?
Bueno, para que tenia força de voluntat.
Jo tampoc. No. Bueno, més jovenet.
Força de voluntat, a vegades ajuda.
I a vegades falta més cosa, ajuda i tot. Ja ho sé que se necessita ajuda.
I a més no han d'estigmatitzar la gent.
No.
Però tot, mira, jo sempre dic que tot depèn de la dosi. Tot depèn de la dosi. I després has de saber el que fas i és una decisió personal. S'ha de respectar les decisions personals. Jo també he fumat. Però el que sí que vull dir és que no s'ha d'associar amb felicitat.
No, en absolut.
Pot fumar i ser feliç, clar, però deixar de fumar i també ser feliç.
Sí.
I beure i ser feliç. I deixar de beure i també ser feliç.
O venir a la ràdio i ser feliç.
I ser feliç.
Clar, hi ha moltes coses.
Jo m'ho passo de conya.
I el que tingui dubtes, ai, és que ara no seré feliç, doncs deixa-ho que veuràs que seràs més feliç.
Però en realitat és que jo me trobo molt millor des de que va... Bueno, ja fa 14 anys o menys que vaig deixar de fumar. Molt millor, però molt millor. I
amb
la beguda igual. Se retroba un mateix.
Sí. El que passa és que, com que els primers, digue-li, mesos, quan deixes qualsevol addicció...
Sí, els primers mesos és molt...
I penses que allò no ho superaràs, no veus el que ve després, no?
Sí.
M'imagino, jo per sort, no com no he fumat mai, m'ho imagino i és el que veig, però...
Hem d'animar la gent, que no tingui por, que se'ls pot ser molt feliç sense dependre de res.
Has dit coses molt... Has de venir blanco, eh?
Sí. Bueno, jo m'agrada animar la gent, donar esperança... sobretot, i no castigar ningú. Perquè tots hem de passar... La vida és un camí, tots aprenem, eh? Jo he après també, eh?
El ser humà.
Ja, ens queden, dos minuts i mig.
Som com som.
Ara, darrerament, com que estem parlant del tabac, sembla que fa poc va haver hagut una trobada, oi, Montse?
Sí.
A la Vall d'Hebron, que n'heu parlat d'aquest tema. Que ens pots explicar? Igual hi ha algunes de les coses que has dit, ja venien d'allà.
Sí, però mira, la novetat d'aquest any, de la jornada d'aquest any, que cada any fem una jornada, ens hem enfocat molt en protegir el tema dels joves, perquè estem veient que la indústria tabaquera... renta la seva imatge, com sempre. Ara, doncs, com que la gent criticava el que és la pudor del tabac i el fum del tabac, doncs s'ha inventat fa temps les cigarretes electròniques i els vapers, no? Que això de vapers sembla que sigui vapor d'aigua, i no és vapor de productes que també poden fer mal, i fan mal, eh? Perquè posen glicerina, que quan s'escalfa dona formaldehid, i també és un producte que lesiona. Menys que les cigarretes, però amb això del que cuento, que és la reducció de riscos, ja tot vale, no, perquè riscos n'hi han. Però és que el risc número 1 que no ha desaparegut és l'addicció. És el que busquen fer addictes als joves a la nicotina. Perquè això es manté el negoci. Vale? Sí que no hi ha tants riscos com una cigarreta clàssica, però al final s'està comprovant que comencen amb els vapers i acaben fumant cigarreta clàssica. I això és el que hem denunciat i ens agradaria que la gent se'n doni compte, sobretot els joves, que no els enredin.
M'ha encantat escoltar-te, de veritat.
Gràcies, Quim.
Sí.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Crec que avui, mira, hem parlat una miqueta de tot, però ha quedat bastant...
Ens ho hem passat bé, eh?
Ens hem passat molt bé.
Tu també, eh?
També. A mi m'agrada molt fer ràdio, ja ho sabeu. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per venir fins aquí, fins l'estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Aquí acaba la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I els oients, ja ho sabeu, recordeu que cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí i fins les 10 per la 91.5 de la FM i també per www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.